Hi ha llibres que mereixen ser saludats com un veritable esdeveniment, tant pel text, com per l'edició, com per les portes que ajuden a obrir. És evidentment el cas de l'Eugeni Onieguin, que ha traduït Arnau Barrios i que ha publicat Club Editor. Una proesa literària que no s'explica únicament per la rima, perquè és efectivament la primera traducció en català que manté el vers d'aquesta novel·la en vers, sinó per l'ús de la llengua, la intel·ligència de l'adaptació i un exercici d'immersió cultural que permet entendre cabalment perquè la de Pushkin és reverenciada com l'obra germinal de la literatura russa moderna. De Pushkin, d'Onieguin, de Tatiana, de l'amor romàntic, de les paròdies, de l'òpera fins i tot, però sobretot de llengua i de cultura, en parlem avui al programa amb l'Arnau Barrios, traductor de l'obra, amb la poeta i traductora Xènia Diaconova i amb el Jordi Puntí. I el Joan Lluís Lluís ens porta un altre nom de referència per la llengua russa, Nikolai Karamzin i el seu Cavaller del nostre temps. Avui, des de l'Iamba, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Jo vull saludar l'Arnau Barrios. Què tal? Benvingut.
Hola.
Xènia Diaconova, com anem?
Hola, què tal?
Jordi Puntí.
Com esteu? Com va això?
Convocats avui per celebrar la traducció que s'acaba de publicar a Club Editor en català, primer en vers, de l'obra mestra Pushkin. I obra que, a més, al seu torn va generar, no?, aquesta altra meravella de Tchaikovsky, sobre la qual també tornarem, l'Eugeni Onieguin. Pensava que la millor forma, i també en la música, perquè ara pensava que podríem deixar l'òpera sencera i acabaríem d'aquí 3 hores, però també amb la lectura, la millor forma sovint de parlar un llibre és llegint-lo, però jo diria que en aquest cas, Arnau, fa molt més sentit escoltar-lo, i no parlo de l'òpera sinó del vers, no? Em fa l'efecte que és una experiència de lectura, aquest llibre, aquesta traducció, que es completa i que pren sentit del tot quan el sents en veu alta, no? És a dir, que gairebé la lectura en veu baixa el disminueix, és a dir, per tot plegat, ara entrarem després en la llengua i així, però no sé si tu l'has feta. Hi ha traductors que necessiten també escoltar com sonen els versos quan tradueixen.
Sí, algun cop sí, no? Bé, té gust això de llegir en veu alta l'original, no?, i després la pròpia traducció. Sempre s'ha de partir de l'oralitat, no? És el més important en el vers, segurament.
La Xènia, que és una obra, vaja, com tants amants a la literatura russa que coneix molt bé, deia fa una estona que això, no?, que has disfrutat també amb la traducció d'Arnau.
Sí, sí, molt, molt. La veritat és que, clar, jo quan comento als meus amics russos, tinc un amic a Catalunya que ha traduït l'Onieguin, de seguida, d'entrada, ja rufen en l'as, i diuen, amb rima i mètrica? És la primera pregunta, que ells ja esperen que digui que no. Però quan dic, sí, sí, amb rima i mètrica, i ha mantingut els iambes? Sí, sí, ha mantingut els iambes. I llavors això ja fa que obrin els ulls, perquè això habitualment no passa, no?, amb altres traduccions que jo he mirat. Bueno, en castellà n'hi ha unes quantes, però no hi ha cap que m'entusiasmi, la veritat, i que mantingui la gràcia del vers original. Bueno, i a més, l'Arnau s'ha permès posar en la seva traducció al·lusions a Carner, Riba, Foix, Alcover, Vinyoli, que jo encara no les he trobat, però sé que hi són. O sigui que és un repte pel lector que vulgui trobar-les, aquestes referències, i crec que pocs traductors s'hi atrevirien a fer això.
Una gimcana poètica, aquí,
És que ara que ho dius, jo no sabia que hi havia totes aquestes referències. N'he pescat una a Carner, que em sembla que és, no sé si és directe o no, però en tot cas sí que és una cosa que quan sents el vers et ressona un vers de Carner, quan el sents o quan el llegeixes, però al mateix temps em sembla que és molt normal que sigui així. En el fons, els bons traductors són els traductors que estan atents a la tradició pròpia, no, no només a l'original, sinó a la tradició de la llengua en la qual estan traduint, i en un cas com aquest, on a més el vers és tan, tan important, i a més és un vers que et permet, suposo, i això ara ens ho explicarà l'Arnau, però jo m'imagino que et permet jugar molt, o que t'obliga fins i tot a jugar molt, Per tant, tenir present la tradició i jugar-hi, fins i tot ni que sigui d'una manera privada, que potser els altres, els lectors, no ho senten o no ho noten. Però, en canvi, jo puc imaginar-me que pel traductor deu ser gairebé una condició, una imposició o una autoimposició, no?
Sí,
com ho veus?
Sí, a més perquè Pushkin mateix no para de fer referències ja també a bromes privades dels seus amics que nosaltres ja no podem entendre, però a més hi ha cites directes, citacions de textos poètics de l'època. Ell no para de fer referència a autors que nosaltres tampoc coneixem ara, perquè del que hi ha abans de Pushkin tampoc no ens ha arribat pas gaire.
Autors i revistes,
sí,
no? I
moltes polèmiques de l'època. Això potser és la part que és més farragosa per un lector estranger, sobretot d'avui, no? Perquè és un món que és molt llunyà.
No. Però cal agrair, entre moltes altres coses que cal agrair d'aquesta edició, és que no té un aparell crític que és el doble del text, sinó que té les notes justes cap al final que t'ajuden efectivament a entendre, doncs, aquest context, no? Aquestes coses que d'altrament segurament es perdrien, no?
Sí.
Tu dius també a l'inici, el clàssic més celebrat a casa és potser el més desconegut de fora. És curiós que el paper inaugural que té Pushkin a la literatura russa moderna fora ha estat difícil de traslladar.
Sí, perquè a més ja no és només el que inaugura la literatura russa, no? Sinó potser l'escriptor. Si diuen a Rússia qui és, no? Un nom d'escriptor, si ja diran Pushkin, no diran Dostoyevsky o Tolstoy o Chekhov, no? L'escriptor, el poeta per excel·lència és Pushkin.
I de fet, això m'agradaria molt que... M'agradaria parlar d'altres coses, però bueno, en tot cas, ara que toquem aquesta, a mi he de dir que em sorprèn això. Jo ho he sentit explicar moltes vegades, que realment Pushkin és el referent, però llegint un llibre com l'Onegin, entenc molt bé la fascinació que hi ha, però no deixa de ser, per mi, un llibre que no és... Gairebé diria que... O sigui, potser sí que... O això potser és l'essència del llibre i de la novel·la en vers, diguem-ne. Que d'una banda és canònic i de l'altra és anticanònic. És a dir, entenc molt bé que sigui fundacional per a la llengua literària russa, però al mateix temps ho és des d'un punt de vista crític, probablement. És una mica com, si vols, pot passar amb Cervantes i amb el Quixot, que és fundacional, si vols, d'una manera d'escriure i d'explicar les coses, però alhora és crític amb una altra manera d'explicar les coses. I llavors em costa imaginar-me, jo he de dir que no m'havia costat mai a l'Eugeni Onegin, és a dir, sóc un d'aquests que no, de fora, que no hi havia entrat, i m'ha fascinat, l'he trobat un llibre extraordinari, amb llocs constants per riure, per jugar, per passar-t'ho molt bé. Al mateix temps entenc, diguem-ne, el missatge de fons, però així i tot em costa entendre per què aquest... Em costa entendre, i això m'agradaria que ho expliquéssiu. Potser tu, Xènia, probablement ho has viscut a l'escola, fins i tot, no?
Sí.
Com és aquesta fascinació i aquesta deriva, gairebé et diria, no?, que ha tingut?
Sí, jo crec que efectivament, ara que has citat el Quixot, no? I sí que és un clàssic que és canònic i anticanònic en el sentit que és trencador en la seva estructura. També podríem pensar en el Tristram Shandy de Lawrence Stern, no? Que es permet moltes virgueries estructurals, no? El Pushkin es permet posar la introducció, el pròleg, al llibre enmig del llibre, no? Diu, ostres, ara m'ha vingut al cap que no he fet el pròleg, doncs va, fotem-lo aquí quan en realitat no toca. Llavors, potser, justament, el que sorprèn i el que fascina, una de les coses que fascina els lectors és aquest atreviment que no t'esperes d'un senyor del segle XIX. A més, hem de tenir en compte que la literatura russa és molt jove, és molt més jove que les literatures hispàniques, no? A l'edat mitjana, en la literatura russa no hi havia res. Pràcticament fins al segle XVIII no hi ha res que valgui la pena literàriament a Rússia. Llavors Pushkin és un dels primers que fa servir una llengua literària vàlida, viva, i alhora és una llengua que no només els seus contemporanis, sinó també nosaltres, els lectors d'ara, reconeixem com a pròpia. És increïble, perquè han passat tantes coses, ha plogut tant a Rússia i a tot arreu, des de llavors, però nosaltres llegim els lectors russos, llegim l'Onegin i pensem, ostres, aquest senyor ens està parlant en la nostra llengua d'ara, com ho ha fet, no?
Però veus, això és molt interessant, molt, perquè és a dir, això que dius que no hi ha una tradició llarga, perquè jo m'ho preguntava, llegia i pensava, d'on ve tot això? D'on ve? Clar, en el fons la paròdia i el joc que l'està fent sobre la llengua francesa, en molts mons, la cultura i la literatura francesa, que probablement és la cultura que té l'elit francesa. de Sant Petersburg, no? I en canvi, que aquest sigui el primer text, això és el que volia intentar explicar, no? Que aquest sigui el primer gran text, quan no hi ha hagut res abans, crec que és deu ser molt important, en el sentit que a partir d'aleshores podem veure una literatura, diguem, que estarà atenta a tots aquests jocs. No és que hi hagi hagut abans una literatura més tradicional i de cop arriba algú i la desmunta i la remunta a la seva manera, sinó que neix del joc i neix de la voluntat de trencar, no? Que són els grans llibres sempre, per mi els grans llibres de la literatura universal són aquells que són capaços de qüestionar-se el gènere i jugar-hi, trencar-lo, i des de molts punts de vista diferents. I això és el que per mi és molt revelador, que el primer gran llibre de la literatura russa, diguem-ne, i el que sigui el referent, neixi d'aquesta voluntat de qüestionar-se el mateix gènere, no?
Sí, sí, és un bon començament, no?, aquesta trencadissa, i a partir d'aquí es vesteix tota la gran literatura russa.
Començant pel fet que és una novel·la en vers, també, no?, que és una altra cosa espectacular, penso. No?
Diu ell el diabòlic, no?, això també sí, ho expliques.
Sí, sí, ho escriu una mica, una carta, no?, la diferència diabòlica entre la novel·la i la novel·la en vers, que ell, clar, en realitat, no tan diabòlica per ell, perquè ell dominava perfectament el vers, i la prosa no va començar a escriure-la fins molt més tard, i després de tenir molts intents fallits. Llavors, ell, aquest diable li jugava a favor, diguem.
I ell havia fet vers abans, ell havia publicat poesia.
Sí, sí, des de jove, és un d'aquests poetes que als 13 anys ja escriuen versos boníssims, no? I no hi ha diferència, a diferència de la meva traducció, sí que hi ha un cert desnivell, no? Perquè les primeres estrofes sí que estan traduïdes quan tenia 19 anys. I Pushkin, clar, en tenia una mica més, però el seu talent poètic es manté sempre.
Quan tu tenies 19 anys?
Sí.
O sigui, quants anys fa, doncs, que et vas posar a traduir?
Bé, 10, ara, clar, 11, ja. Perquè sí, tinc 30.
I parlant del vers, què és el que... És a dir, en aquest combat amb el vers oneguinià, què és el que t'ha costat més? I quina solució vas trobar? Perquè tinc... No sé si també ho expliques, no? És del vers únic que ell tria. Tu necessites dues solucions silàbiques diferents en català perquè et funcioni la rima.
Sí. Sí, per això sí, quan l'Axani ha dit que quan diu als seus amics russos que he traduït el iambe, sí, el iambe l'he mantingut, però no he mantingut l'octosila, que és una... O sigui, el iambe em Pushkin, i a més l'esquema de rimes finals, no?, sempre són planes i agudes amb un esquema fixe, però això és impossible, això hauria portat a dir encara més mentides de les que ja he dit.
No són mentides, són llicències poètiques.
Sí, no, però hi ha algunes massa llicencioses, pot ser.
Bueno, no... Pushkin també era llicenciós en tots els sentits de la paraula,
sí,
llibertí,
ja no venia d'aquí,
o sigui, que jo crec que t'aprovaria, et beneiria. Sí.
I no creus que tothom falli, tots els traductors acaben...
Sí.
Si volen mantenir aquesta mena de formalitats, diguem-ne, i aquestes constriccions, deu ser totalment important que hi hagi aquest punt de trencament, no? I de, sí, bueno, de trencament de mentida, diguem. Tu t'has mirat segur que t'has mirat, vaja, no sé per què ho pregunto així, les traduccions de Nabokov?
Ah, sí, clar, Nabokov, quan entén que no pot traduir el significat, no, el sentit del literal del text, i manté al mateix temps la forma. Llavors el que fa és... d'una manera fins i tot, no?, orgullosa, dir, no, és una traducció literal, només el sentit, però no s'adona que està cometent la traïció més gran possible, que és la de treure el vers, no?, que és tot el que organitza el text. O sigui, treure això és treure l'esquelet, i llavors sí, aquest... I a més, tot el seu comentari està ple de burles cap a altres traductors. Crec que és un comentari molt bo, però sobretot pel que fa referència als textos francesos que potser havia llegit Pushkin, en aquest sentit és un gran comentari, però està ple d'una part que és sobre, que és les burles cap a altres, no? Diu, mireu, aquest traductor en té uns 4 o 5, que són especialment els més odiats, i cada cert temps va posant, mireu que malament ho ha fet, no? Mireu que ridícul que és aquesta estrofa.
Sí, sí, perquè Nabokov afirma amb la solemnitat, no?, i el punt d'ego propi del personatge, diguem-ne, que no es pot traslladar no?, la proposta de Pushkin, no? L'altre dia, comentant també el llibre amb la Miriam Cano, deia, caram, l'Arnau ha contradit Nabokov, cosa que és un gran repte.
Bé, no, jo a mitges n'hi ha traductors que l'han contradit molt millor, el francès o l'anglès.
En tot cas, també volia recuperar l'altre dia a Ciutat Maragda, parlàvem de Neil Harms amb en Miquel Cabal, que l'ha traduït, i té un text breu que es diu de Pushkin, no? que comença així, diu: és difícil dir alguna cosa de Pushkin a algú que no en sàpiga res. Pushkin és un gran poeta, Napoleó és menys gran que Pushkin, i Bismarck, comparat amb Pushkin, no és res, i els Alexandres primer, segon i tercer no són res més que napbufs comparats amb Pushkin. De fet, tothom comparat amb Pushkin és un napbuf. Només comparat amb Gogol, el mateix Pushkin és un napbuf. És per això que, en lloc d'escriure sobre Pushkin, prefereixo escriure sobre Gogol, tot i que Gogol és tan gran que resulta impossible escriure en res, i per això, de totes maneres, escriuré sobre Pushkin. Però escriure sobre Pushkin després de Gogol és gairebé ofensiu, i sobre Gogol és impossible escriure res. Per tot això, millor que no escrigui res sobre ningú.
Sí, és un clàssic, eh? Hi ha molta gent que aquest text, sí, sí, també, a Rússia, hi ha gent que se'l sap de memòria i ve al cap de molta gent quan un sent, per una banda, la necessitat d'escriure sobre un clàssic i, d'altra banda, la impotència, no? Sobretot de dir alguna cosa nova sobre els clàssics que ja estan tan suats, no? Però jo crec que aquest text, bueno, per cert, molt bon ús de la paraula napbuf, no?
Sí, sí, jo també l'he apreciat.
Sí, sí, doncs és un text paròdic, no? Evidentment,
sí, sí,
perquè
no, saps,
hi ha tantes lloances exagerades de Pushkin. Això és una cosa que jo volia comentar, que a les escoles russes fins ara, des de fa molts anys, es fa un ús com una mica exagerat de la figura de Pushkin, és a dir, els nens se'ls inculca des que són petits, que Pushkin és el nostre tot, és el sol de la poesia russa, tots aquests clixés que evidentment creen rebuig i no afavoreixen la lectura ni tampoc permeten que el lector jove s'hi acosti d'una manera ingènua, no? Mm-hmm. Que per mi és la millor manera de llegir, d'una manera espontània, sense prejudicis. Llavors, després de que te l'hagin fet empassar d'una manera tan violenta durant tants anys a l'escola, tu has de fer un esforç, si tu ets algú que t'has criat a Rússia, has de fer un esforç per mm-hmm. després acostar-te a Pushkin d'una manera sense prejudicis i mirar-te'l com si el llegissis per primera vegada i tenir un cert esperit crític llegint-lo, que també convé, no? Que a l'escola no et deixen dir cap cosa crítica, perquè això seria un sacrilegi.
Mm-hmm. I però quan parles de que llegeixen Pushkin a l'escola, llegeixen l'Onegin o llegeixen altres versos més?
Sí, llegeixen fragments de l'Onegin, però després sempre hi ha com una doctrina que et van ficant, no? Mm-hmm. Perquè la imatge de la Tatiana és una imatge idealitzada, o sigui, no et deixen pensar per tu mateix.
Sí, sí,
només
has
de prendre aquestes fórmules i aquesta omnipresència de Pushkin a Rússia arriba fins a l'extrem que jo me'n recordo d'alguna vegada, justament a l'escola, a Rússia, a l'hivern, quan és obligatori portar calçat de recanvi, tots els nens l'han de portar perquè el carrer és brut i per entrar a l'escola t'has de canviar de calçat, doncs me'n recordo haver sentit la portera de l'escola que li deia a algú: i el calçat de recanvi qui el portarà? Sí. Pushkin! A un nen que se l'havia deixat, i és com un clàssic aquesta frase, o sigui, sí, sí. Pushkin apareix a tot arreu, Pushkin avala tots els càstigs, Pushkin és... És la consciència moral de tothom, sí. Fins i tot de la gent que no porta calçat de recanvi.
Ah, clar, això s'entén encara més, no? La paròdia i la sàtira d'una persona com Daniel Harms.
Sí,
i de totes
sí,
maneres,
sí.
Aquesta relació reverencial gairebé no només de la societat, sinó de la crítica, i m'imagino també de molts escriptors, i penso per exemple a Svetaeva, no? El meu Pushkin, que tu coneixes bé,
sí,
doncs,
sí.
Que també és una relació autobiogràfica des de petita, no? Amb el...
Exacte, sí, la diferència és que Svetaeva, clar, era una gran poeta, també en prosa, era una gran poeta, i llavors la seva manera de llegir Pushkin és molt personal i es munta tota una pel·lícula només a partir del fet que des de petita l'havia impactat saber que Pushkin havia mort en un duel i que li havien disparat al ventre, i només aquest detall del ventre ja és com un punt de partida per crear una mitologia pròpia, clar, però cal ser Svetaeva per tenir una independència intel·lectual necessària per crear el teu propi Pushkin que no coincideixi amb tots els Pushkins que hi ha a les escoles, no?
Sí, sobre el monument, no, de Pushkin, que també el veu de petita i la té fascinada.
Sí,
no?
Exacte, sí, sí, el monument a Moscou.
I el comunisme, com se'l va fer seu, Pushkin? A partir
dels versos revolucionaris de joventut, és molt fàcil. De fet, quan va ser el bicentenari, no, de la mort, el 1837.
37,
no? El 1937. Ah, clar, no, el centenari.
El centenari, llavors, el 1937, a més a més.
De la, sí, de la mort.
Sí, 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 llavors es troben, o sigui, els emigrats russos, els blancs, celebren, no?, com la gran festa, i al mateix temps el celebren a la Unió Soviètica com el gran revolucionari, no? Clar, si agafes l'última etapa de la seva vida, és un conservador, però si agafes la joventut, els anys 20, mentre escriu l'Onegin, és un revolucionari, clar, és un rebel, i té versos molt, molt bèsties d'antisistema.
Ah, sí?
Això. Sí, sí, té, bé, això que agafaran... Bé, traduccions de Voltaire, no?, de penjar els capellans dels budells i coses així, molt escabroses.
Hi ha un moment, ell, això ho he llegit en alguna banda, que hi ha un fragment, o sigui, que es planteja escriure, continuar l'Onegin, com si anés de viatge i acabés anant a la revolució dels desembristes, no? Però no ho escriu, al final.
Sí, va escriure, el viatge d'Onegin existeix, però a trossos, és un text molt fragmentari, i clar, i tota la part de desembrista més aviat es va repensar, perquè Onegin no podia ser un revolucionari, Onegin és un personatge paròdic, i de fet, clar, ell té veleïtats revolucionàries, Onegin, però no les pot portar fins al final, és una persona que no es pot entusiasmar per res, no? ni per la lectura, ni per les dones, ni per la revolució.
Sí, sí. Tu dius, a propòsit d'això, no?, de l'apropiació diversa, se l'han fet seu tots els bàndols, tothom hi ha trobat el que ha volgut, un profeta, un llibertí, un rebel, un conservador, un cosmopolita, un patriota, no? En fi, creu i delícia dels clàssics, que això sempre passa, no?, que al final aquest apropiacionisme acaba sent...
Sí, sí, sempre trobaràs una citació per dir una cosa i per dir la cosa com oposada, no?
Acabes de citar també, Arnau, un dels temes, encara no hem dit la paraula gloriosa, d'aquest Onegin, vaja, una gran història d'amor impossible, segurament, que a més, una de les coses interessants és que convoca moltíssima literatura ad hoc, és a dir, aquí surten Richardson, i surt Rousseau, i surt, vaja, Byron, molt sovint, no? És a dir, la gran heroïna Tatiana és una heroïna lletra ferida. I per culpa, en part, també això és molt quixotesc, no?, per culpa, en part, d'aquesta literatura amorosa, doncs acaba expressant-se de la manera que s'expressa.
Sí, 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 està formada per les seves lectures, no? Però al mateix temps ella és molt intel·ligent, o sigui, a diferència, o sigui, Pushkin té molta més simpatia per ella que no Flaubert per Madame Bovary, que tampoc no costa gaire, no? Però ella és molt intel·ligent, no es cansa mai de repetir Pushkin que la Tatiana és intel·ligent, i no només de repetir sinó de demostrar-ho, perquè és una... ella ho veu tot clar, ella sap que està formada per aquestes lectures, però això no... bé, és com... I què? Ella sent igual d'intensament, no?
De fet, gairebé podríem dir que és una aproximació feminista, perquè d'alguna manera esmena la plana o corregeix el boverisme Tatiana,
sí,
no? Perquè la primera, diguem-ne, primer és ella que veu que ell no li fa cas i que no li respon a la carta, i en canvi després ella d'alguna manera es revenja, no? Quan ha fet un bon casament, ha tingut fills, i de cop ell apareix i ella no, almenys té, no? I llavors això és, per mi és una... En el fons, que Pushkin pensi que hi pot haver aquesta possibilitat, no és tan evident d'entrada, no? Per això abans deia també que és anticanònica una mica en aquest sentit, sí, també perquè Onegin és un personatge que ell diu, que això m'ha fet molta gràcia de dir, que tradueixi Dandy per patimetre, no? Que ho fa, que em sembla que surt com a traducció pròpia del...
Sí, hi ha un equivalent en rus, no?
Que és la mateixa paraula, no?
Front.
I aleshores, que aquest dandisme, diguem-ne, que l'abandona per aquesta mena de mirada... no sé, no és conservadora, però sí que és com molt quotidiana sobre les coses, no? I en canvi... en l'últim moment, que és quan hauria d'haver fet això de comportar-se així, es deixi anar i pels sentiments i abrandat i demani, no? I ella el rebutgi, doncs per això per mi té un punt de revenja que no és...
Sí, que no és obvi, no?
Sí, exacte.
Sí, sobre això hi ha una anècdota també molt il·lustrativa, molt bona, que surt a les memòries de la Nina Berberova, el subratllat és meu, no?, que existeix una traducció al català, i ella explica que de petita li agradava molt Pushkin, però justament l'Onegin no, i no s'atrevia a confessar-li a ningú que no li agradava l'Onegin, perquè clar, l'haurien apedregat segurament, no? I només li confessa a la seva millor amiga i té una discussió, ella que té 13 anys, una edat ideal per començar a llegir l'Onegin, discuteix amb la seva millor amiga i li diu, escolta, l'argument de l'Onegin, tothom en parla tant, però a mi em sembla una xorrada total, una senyoreta que només té, que és un cap de pardals, s'enamora d'un noi que no té cap mena de gràcia i després es casa amb un general gras només perquè la seva mare li ha dit que ho ha de fer. Quina gràcia té tot això? Per què tothom parla tant de l'Onegin? No? Llavors la seva amiga li diu el que per ella, per la Berberoa, acaba sent com una revelació. Li diu, escolta, l'argument és el de menys d'aquest llibre. La gràcia són els detalls, no? Per exemple, aquells famosos versos que l'Arnau ha traduït com el gebre li ha argentat l'estofa del coll de llúdria de l'abric. Això sí que és genial, perquè dona la imatge d'un senyor ric amb abric de pell, i amb aquesta imatge ja tens tot un món al cap, i això és la gràcia de l'Onegin. I això li diu una nena de 13 anys a una altra nena de 13 anys, i l'altra és la Berberoa, que queda meravellada i guarda aquest record d'aquella conversa per tota la vida.
Bé, això també és clàssic, no? Si tu entres en un text així buscant-hi temes nous o qüestions noves, difícilment els trobaràs. Pensava també en Shakespeare, que tampoc temàticament no revoluciona gaire res, és la forma al capdavall, no? I la
sí,
forma
exacte.
Que és també el gran repte de la traducció. I una altra, que també té a veure amb la forma, les coses que han meravellat d'aquest llibre, és les incursions constants i impertinents a l'autor.
Les digressions aquestes.
No, bàsicament quan l'autor irromp impertinent en funció de narrador gairebé, no? I no només queixant-se, hi ha algunes coses boníssimes, per exemple, quan, en fi, opina sobre els personatges. Que un narrador opini, això en narratologia és prohibidíssim, no? Però també hi ha empatits. M'ha agradat molt, per exemple, abans que parlàvem d'aquesta idea entre Emma Bovary i Tatiana, diu el narrador, ai, Tatiana, ploro com tu i em commociona el teu destí, no? I de cop i volta, no? Tens aquests... Gairebé són claus de lectura, fins i tot.
Sí,
no?
sí, clar, perquè després d'això és impossible que no et caigui bé la Tatiana, no? Ell està tota l'estona de la seva part i... Sí, de fet, a Rússia hi ha molta gent que opina que el llibre s'hauria de dir Tatiana Larina, no? I no Eugeni Onegin, perquè és veritat. Però és un truc de Pushkin. Pushkin sempre posa la filla del capità, tampoc no tracta de la filla del capità, tracta d'un altre senyor. Llavors, sempre el títol ja és un engany, ja comença pel títol.
Bé, bueno, així queda equilibrat, no? Eugeni Onegin, un protagonista masculí, i la filla del capità, protagonista
sí,
femenina,
sí,
no?
Sí.
Paritat de gèneres.
Sí.
Jo trobo que és una altra de les grans troballes del llibre, i que a mi em va... De seguida hi entres i ho entens, no? Entens aquest narrador que, a més, demana la identificació amb Pushkin a través de les notes al costat, no a peu, sinó al costat de la pàgina, i que té aquesta capacitat d'entrar i, d'alguna manera, de posar-se al costat teu, al costat del lector. No? I això et dona una proximitat que trobo que és fabulosa. I després les digressions aquestes que fan... Tu van citar el Tristram Shandy de Stern, i que jo crec que és un... clarament deu ser un referent per ell,
sí,
no devia ser de fet el
sí,
cita
sí,
en algun
sí,
lloc
cita,
no?
Sí.
I aleshores jo vaig marcar un punt, i m'atreviré a llegir-ho jo malgrat tenir el traductor aquí davant, sobre això que jo crec que és una bona manera, no? Diu, cap al començament de la novel·la és quan explica què hauria hagut de fer, és això que dèieu abans, que cap a la meitat de cop se'n va cap al principi, no? Diu, cap al començament de la novel·la, primer capítol per qui hi té interès, volia, com l'Albani en una tela, descriure un ball petit burgès, però emportat per somnis buits, llavors em vaig entretenir en records de certs pauets de senyoreta. Pauet, ja no et segueixo més la veta. La passa, ja no sé on la poses. La joventut traeix. És el moment de fer-me més intel·ligent i millorar d'estil i d'altres coses i treure digressions. Per cert, no en tinc pas tantes al capítol 5. I és aquest treure digressions que clarament veus que és el que ell... Que en el fons és el que dèieu, o sigui, l'argument no és pas tan important. Al final és... No,
són més importants els pauets.
Els pauets,
sí,
exacte,
sí,
i els detalls.
O les seves digressions, sí, la sensació de tenir una conversa amb el lector, no? És una conversa...
I això és el que jo trobo que és d'una gran modernitat, realment.
Sí, sí, és una radicalitat que és molt sorprenent, no? Hi ha algun moment que fins i tot interpel·la directament, diu, lector meu, estaràs d'acord que envers la Tània, no sé què, és a dir, no?, que directament... gairebé et demana l'opinió, o efectivament en aquest fragment, en aquest moment de vaja, d'exaltació per la joventut perduda, no? Sí, dels peus, sí. Que és ell mateix, que s'hi deixa anar, no?
Sí, sí.
I que forma part, ho expliques també, d'una de les segurament parts més conegudes i més estudiades de la literatura russa.
Sí, sí. També hi ha una part que directament li diu, no? El lector, si t'interessa saber què és la parentela, llavors li fa una definició de què són uns parents, no? Què vol dir parent, no? Que és una manera graciosa de començar, no? Preguntant, vols saber? No?
I tu que ja has estat tants anys treballant-hi, com ho portes? Com ho has conviscut amb això? O sigui, era una feina que t'hi posaves unes hores o vivia amb tu? De cop et sortia aquell vers que no et sortia, de cop apareixia quan menys t'esperaves.
Sí, més aviat vivia amb mi, sí, perquè no m'asseia i traduïa i buscava... Bé, a vegades sí que buscava els diccionaris sinònims i el diccionari invers i totes aquestes coses, però sobretot la manera era 4 o 6 versos o 8, no?, que els llegia, llavors més o menys em quedaven a la memòria i anar-hi pensant, no? Uh-huh. És com que hi ha moltes estones mortes de la vida, i llavors mentre camines amunt i avall, no?, del carrer, clar.
I sempre feies intentaves fer sempre els diguem-ne, capítols, per dir-ho d'una manera, obrir, tancar cada...
Sí, 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 però...
Aquestes estructures de 14, no? Són?
Sí.
14 versos?
Sí, sí, sí. No, això sempre, perquè algú em va aconsellar de ves traduint el que més t'agradi, però llavors és un perill perquè queden, no?, tot de llacunes d'estrofes que no t'agraden gens i et queden pel final, no? I anava en ordre, anava... No sé, avançant així.
Hi va haver un moment on jo em vaig dedicar a mirar cada vegada que feies rimar, o sigui, que havies trobat una rima per oneguin.
Ah, sí.
Que és una paraula clar. Que surt, clar.
Però el subjuntiu ajuda, no?
I pensava, quina sort que té, sí. Amb el distreguin,
sí, sí.
El coneguin,
sí, sí.
Perquè...
Sí, 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 això està bé.
No, hi ha algunes rimes molt divertides, algunes com cufoica i troica. Sí, algunes sí. Que Nabokov mateix hauria aplaudit perquè justament ell feia moltes virgueries amb les rimes,
sí.
No?
Sí, Pushkin també té alguna, no? Però ell no és tan clar, és més aviat baironès que això de buscar una rima, però no ho sé, s'havia de posar una mica de varietat, no? Perquè si no... Sí. Les rimes sempre és que són les mateixes. De fet, Pushkin també va molt bé perquè fa algunes bromes de rimes gastades, no? I en això també el català va anar molt bé. Hi ha un moment que diu, no? En aquest moment que dies abans de la lament per la joventut perduda, diu, no? Somnis, on és la vostra dolcesa? No, on és la jovenesa, no? Llavors ho vaig rimar amb dolcesa, que és una paraula, no?, que feta només per, en lloc de dir dolçó, que és la paraula que diu tothom, dolcesa és per rimar, clarament. I en rus el mateix, no?
Clar, clar.
O troballes formals, ara recordo que crec que l'original ho fa coincidir amb la paraula en qüestió, una estrofa que cau quan compareix el verb caure, no?
Sí, perquè és quan la Tatiana corre, no?, que fuig de... Ell li ha escrit la carta, llavors ho neguin bé, no? I clar, llavors té por, es posa nerviosa i... marxa corrents de casa i se'n va amagar-se al jardí i l'Onegin la persegueix, no? Com, que és una cosa que després surt al somni també, l'os que la persegueix, i al moment que ella ja es creu a resguard, no?, que pot amagar-se, s'asseu en un banc, cau damunt d'un banc i l'estrofa també salta, no? Hi ha dos síl·labes que passen a la següent estrofa i és un efecte que està fa el seu...
Sí, fins un efecte visual també,
sí,
no? Tatiana i les persecucions, i vaja, parlàvem abans també de la literatura, i si parlem de Tatiana i de lletra hem de parlar d'una carta. L'ària de la carta, famosíssima, amb la Tatiana, ara comentàvem, Anna Netrebko, que ara aneu de seguida identificant, no? Perquè certament l'òpera Tchaikovsky també és estimadíssima, malgrat que, si voleu comentem-ho, també el text, no?, el llibret i el text de Pushkin difereixen prou.
Sí. Sí,
sí, bastant, no? Abans en parlàvem, el germà de Txaikovski, Modest, se suposa que va intervenir bastant en el text de Pushkin. Bueno, sí que hi ha versos que trenca totalment la mètrica, i clar, el lector rus acostumat al vers cristal·lí i formalment perfecte de l'Onegin, de cop i volta sent una cosa que desafina i pensa, clar, aquest és el senyor Modest Txaikovski, que efectivament tenia un do de poeta modest. Per això, per escoltar l'òpera, quasi millor no saber rus i deixar-se portar només per la música i no sentir la lletra, no? I a més, hi ha la particularitat que, clar, que en l'òpera tots els personatges parlen d'ells mateixos en primera persona, sí. Es presenten, sí, al públic, i això crea també efectes còmics, involuntàriament còmics, no? Perquè ja en el text de Pushkin és el narrador que presenta els personatges i diu de l'Olga alguna cosa com que no era gaire llesta, no? Llavors quan la pròpia, sí, Olga diu, hola, jo no sóc gaire llesta.
Sí, sí, que
veritat. Sort que ho canta, no? Perquè com que ho canta i pots no entendre el que canta, això és el que salva. Però bueno, la música
ho redimeix, no?
Ho redimeix tot, no?
Sí, sí, sí.
I sí que és molt curiós també que la melodia inicial de la introducció la va parodiar Xostakóvitx a la seva òpera Lady Macbeth d'Mtsensk. En un moment en què en l'òpera de Xostakóvitx destapen el celler on hi ha amagat un cadàver i surt la pudor del cadàver, llavors Xostakóvitx aprofita...
Sí, sí, sí.
Que calla, bony, que vol dir quina pudor, i són els compassos inicials,
sí, sí,
de l'òpera de Txaikovski.
Sí, 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 sí.
O sigui que més cruel que això és difícil, no?
Sí.
Però és molt divertit, o sigui, jo ara quan sento els compassos inicials de l'Onegin em ve això de la pudor al cap, sí, i m'imagino un cadàver al celler.
Xostakóvitx no era l'únic enemic de l'òpera, perquè Nabokov també odiava els altres traductors de l'Onegin i odiava sobretot l'òpera, perquè,
sí,
més d'un cop que també
és que
la deixa molt malament.
En el fons jo pensava, al final, escriure una òpera a partir d'una obra
que tothom
Onegin
coneix, a més, no,
és una traducció, estàs traduint,
sí,
una cosa a un altre llenguatge, no? I per tant sempre acabes deixant alguna cosa fora, però és que jo crec que a més, i aquí faré el meu, diguem, la meva defensa de l'Onegin, del llibre, és que a més aquest llibre és de molt mal traduir,
sí,
a un altre llenguatge, diguem-ne. Tu, la traducció de llengua a llengua és el màxim que es pot fer, penso, perquè en realitat,
sí,
això que
tampoc
estàvem comentant ara, no? Les grans virtuts del llibre no són la història, sinó que és la manera com explica aquesta història, la manera com juga, com és capaç... O sigui, al final, aquí és tan important el vocabulari com les rimes, com les notes a peu de pàgina, com els comentaris que hi afegeix ell, com aquests excursos, tot això, quan ho vulguis posar en una... una obra, fins i tot en una pel·lícula, quan s'han
fet
pel·lícules...
Fet. No n'he vist, sí, cap, però...
Jo tampoc les he vistes, però m'he llegit una crítica que precisament deia que era simplista, no? Que era una aproximació simplista. Suposo que és bastant inevitable. Dit això, jo fullejant aquest matí una biografia per internet, una biografia publicada a Google Books, publicada sobre Pushkin, el traductor, que és un anglès que em sembla es diu Bailey, pot ser, explica que a Pushkin li agradava sobretot Rossini, i que ell creu que l'òpera que s'hauria d'haver fet hauria hagut de ser una òpera molt
bufa,
més vital,
sí. Sí, sí,
i
sí,
molt,
sí,
més bufa, exactament, que no pas aquesta cosa trista i una mica depriment, per dir-ho així,
bueno, l'esperit tormentat de Txaikovski,
sí,
anava per una altra banda.
Es veu que va veure,
sí,
ho explicava molt breument, es veu que quan estava a Odessa hi va anar una companyia italiana, hi anava recurrentment una companyia italiana, i a ell li agradava molt perquè sempre tocava en Rossini.
Sí, sí, clar, sí, és com a Stendhal també, o, no, que li agradava Rossini, o, bueno, i Mozart li agradava molt a Pushkin també. Però clar, tampoc podien escoltar gaire música més llavors, no? Potser li hauria agradat Txaikovski si hagués arribat.
Sí, clar.
Però, no, el que fa Txaikovski és treure-li tota la part de mala llet i de paròdia, llavors queda un argument una mica ensucrat, sí.
Clar. Però això també està bé, perquè al mateix temps ens explica quina és la lectura que s'ha fet.
Sí.
O sigui, diguem-ne, aquesta imatge que vosaltres teníeu a l'escola, en el fons, també ve de Txaikovski.
Sí, segurament, no? una cosa bastant... I les il·lustracions amb aquests colors, no? Amb aquest pastel, aquesta cosa...
Sí, 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 sí. El que passa és que, bueno, en qualsevol cas, almenys en el meu cas, no? La vocació a l'escola era només això, literària, i per escoltar música havies d'anar a una escola de música on, al contrari, hi havia com una fòbia a la literatura. En tot cas, havies d'aprendre d'una cosa i de l'altra per vies diferents. No, a mi no m'havien parlat mai a l'escola de l'òpera de Tchaikovsky. I després també hi ha una qüestió que jo volia comentar. Abans ha sortit el tema de fins a quin punt era políticament correcte Pushkin durant el comunisme, no? És un tema interessant. A mi em ve al cap una història també molt il·lustrativa que explica la Yevgenia Ginsburg, una escriptora que aquí potser no és tan coneguda, però hi ha una traducció al castellà de les seves memòries, en castellà s'ha traduït com El Vértigo, que és una senyora que als anys 30 del segle XX, com tanta gent, va ser empresonada i enviada a un gulag. Llavors ella en aquestes memòries explica que mentre anava amb altres presoners amb tren fins al lloc on l'havien confinat per entretenir els seus companys, els recitava versos de memòria, com que en sabia molts, com és propi de molts intel·lectuals russos, sabem molts versos de memòria, doncs hi havia prou per tot el viatge de moltes hores amb tren. I va haver-hi un moment que el guàrdia que els acompanyava va treure el cap al vagó i va preguntar, però a veure, on és el llibre? Aquí no està permès tenir el llibre. Us castigaré a tots. I llavors els companys de la Ginsburg van dir, no, és que aquesta senyora s'ho sap tot de memòria, no hi ha cap llibre. I el guàrdia no s'ho creia. I li va dir, a veure, tu, comença i llegeix-me de memòria, recita'm alguna cosa de memòria. Llavors ella, a les memòries, la Ginsburg diu, bueno, vaig pensar que amb ell el guàrdia li havia de llegir alguna cosa políticament neutra i que ell pogués seguir i entendre i gaudir. Llavors em vaig posar a recitar l'Eugeni Onegin, des del primer capítol fins a l'últim. I el guàrdia el seguia, allà on havia d'entristir-se, s'entristia, allà on havia de riure, reia, no? Hi ha un moment que es descriu la celebració del sant de la Tatiana, no? I diu que ve un matrimoni cap blanc i porten fills de totes les edats, des dels 30 fins als 2 anys, no? I es veu que en aquell moment el guàrdia va dir, ostres, tu, sí que n'han fet de fills! I la Ginsburg estava meravellada de l'eficàcia d'aquell text i al final el mateix guàrdia que al principi els havia amenaçat a tots de castigar-los va dir, bueno, quan arribem a la pròxima parada ho faré que pugueu anar uns banys a banyar-vos, o sigui que a sobre va premiar tot el vagó per aquesta delícia de lectura. Jo crec que això em dona una imatge molt clara del que significa l'Onegin pel lector rus, fins i tot si és un guàrdia que acompanya un tren de presoners, no?
I tu, Arnau, que hi tens relació, continues notant que aquesta presència, no sé si dir-ne veneració també, però sí que el fet que el text hi sigui, que sigui conegut, no a nivells mnemotècnics com els que ara explicava la Xènia, no? Però ara mateix a Rússia continua sent venerat.
Sí, és molt present. I clar, és que, clar, el Pushkin és el... De fet, això m'ho va explicar una coneguda, no?, que no li agrada gens Pushkin, per això he dit coneguda, no amiga. I està bé, diu que cada dia sentia el nom Pushkin, no?, així una espècie de Maria persecutòria fins i tot, no?, que el nom Pushkin, no hi havia dia de la seva vida que passés sense haver sentit Pushkin. No, és una cosa que no podem imaginar, que nosaltres no sentim carn i oberta que cada dia, bé, a menys que siguem potser professors de literatura o poetes, no?
És veritat. Reprenent el que explicaves d'aquest guarda, m'has fet pensar en una cosa, i és que llegint sobre el que deia Viktor Shklovsky, no?, que feia una anàlisi així com molt formalista, i explicava, deia, en el fons, la pregunta que ens hem de fer al final és si tot això, espera, t'ho tinc per aquí, si tot això Pushkin ho va escriure amb una voluntat seriosa o amb una voluntat paròdica, no? I al final... no hi ha una resposta, només.
Hi ha les dues, no?
Exacte. El que acaba passant és que n'hi ha que ho llegeixen d'una manera absolutament seriosa i n'hi ha que són capaços de veure-hi, a més, aquest replec humorístic o irònic o paròdic, fins i tot, no? I això és una de les, per mi també és una de les grans
clar que és un text
un dels grans valors que a més la teva traducció reflecteix molt i molt bé, no? I això ho vull destacar, penso que és podríem estar parlant molt del llibre, però és que la traducció té aquest component també, que el segueixes i que llegeixis, i de seguida, si has llegit una mica de poesia en català, si has llegit Sagarra, si has llegit Carné, si has llegit Verdaguer, et sona, et sona, i et sona molt bé, i ho recordes, i hi ha alguna cosa allà que dius, que difícil que deu ser, i que ben sortit, no?
Clar, de vegades sempre ell també juga, i alguns arcaïsmes en la seva llengua, que els fa servir en moments, no? Solem, hi ha un moment que diu que quan surt a recitar versos, no?, que va escriure i surt a passejar, llavors espanta uns ànecs que volten per allí, no?, pel llac, i en aquest moment fa servir unes paraules en rus molt, molt solemnes, arcaiques. Llavors això m'ho vaig mantenir en català, que clar,
I com ho has fet, recordes?
No, crec que dic la paraula en ciseres, estrofes en ciseres, una cosa així. I clar, però no és que jo m'hagi tornat boig, ni que, és que s'havia de mantenir aquest to, no? Que, vull dir que el lector, o la paraula oïu, si surt el verb oïu, és perquè en rus també hi ha un verb.
Clar, no, però això el lector català, per això deia que el que estigui basat a llegir poesia, el lector català
nota el joc, no?
Se n'adona de seguida, o sigui, no és que pensis, en cap moment penses, ui, aquí me n'ha colat una que no, com ha acabat posant aquesta paraula una mica antiquada perquè no en trobava cap que li anés bé per la rima, no, i de seguida t'adones que aquí hi ha una voluntat de, o sigui, que hi ha una consciència, per descomptat. Sí.
Hi ha algunes dificultats de traducció que potser el lector català no sospita, en paraules molt senzilles, com per exemple en rus tenim la mateixa paraula per dir cama i peu. Llavors això és un malson pel traductor, perquè pel context ha d'entendre si es tracta d'una cama o d'un peu.
Quina
llavors
és?
Jo, o nosca, sí. És una... Bueno,
tota l'excurs sobre els peuets, però en realitat són peus perquè, clar, no pots aixafar amb les cames, hi ha un moment que diu aixafes l'herba del prat, i clar, si aixafes l'herba del prat amb les cuixes o amb les caves, no? És que estàs en una posició molt incòmoda.
Però sí que hi ha un moment que diu unes cames o peus esbeltes, llavors penses, bueno, esbeltes segurament més aviat són cames, però és curiós perquè comparant la traducció de l'Arnau amb altres traduccions, per exemple en castellà, veus que no arriben a la mateixa conclusió el traductor al català i el traductor al castellà, perquè per exemple el traductor de càtedra, que la traducció és dolenta, lamentablement, però el traductor de l'edició de càtedra tota l'estona diu piernas, però ja arriba un moment que diu oh, diminutes piernas, i això és horrible.
Una malaltia, no?
Pobreta.
Clar, no? Representa que això és molt bonic, no? I que el poeta lamenta haver perdut el contacte amb aquesta meravella, però clar, si són diminutes piernas, més val que hi hagi perdut tot contacte, no? Però és curiós, perquè tots els traductors del rus sabem que és un malson, també amb el braç i la mà passa el mateix. Que has de saber pel context si és el braç o la mà, si és la cama o el peu. I un alumne de rus em preguntava una vegada, i si han d'amputar, llavors com saben per on han de tallar? Clar, és una pregunta que encara no sé com respondre.
És la importància dels matisos, també per salvar determinades extremitats, en aquest cas. Sí. I lligant també amb això que deies, Jordi, a propòsit del comentari de Shklovsky, no?, sobre la lectura, si ha de ser paròdic o literal, no?, pensava per exemple amb la carta, abans la sentíem cantada per Netrebko, però vaja, és una carta que recopila gairebé tots els llocs comuns a l'amor romàntic i a la vegada segurament podria formar part d'una antologia de literatura epistolar, no?
Sí, clar, i a més és un text que d'una manera pot ser una mica masclista, fan aprendre a totes les noies, no?, a l'institut, a Rússia, i és un text que tothom coneix i és molt bonic, que al mateix temps és com els versos de Lenski abans del duel. Són versos que són versos bonics, no?, bons, però són una paròdia, perquè aquesta carta també és una paròdia de tota la literatura sentimental del 18. I aquesta també és això, la mateixa idea de, sí, hi ha una lectura còmica i paròdica, hi ha una lectura molt seriosa, com tota la vida, no?, que és, o sigui, hi ha una barreja de seriositat, sí, no?,
i que a la vegada té un paral·lel a l'altra carta, molt menys poètica, molt menys apassionada, molt més maldestra, que és la que escriu Onegin, no?
Sí, sí. Clar, ell no ha llegit tot, no té les eines, no?, com dirien ara.
I tu t'has trobat, Xènia, també en el cas contrari, no? Pensava, tu parles de les dificultats de l'Arnau, de traduir del rus al català, però imagino que quan un diu, agafo poesia catalana i me l'emporto al rus, el viatge com ha anat?
Bueno, jo he traduït poc, realment, del català al rus, he traduït més del rus al català, perquè visc aquí i em surten encàrrecs en aquesta direcció i no en l'altra, no? Però sí que he tingut una experiència increïble amb estudiants de català de Moscou, de la Universitat de Moscou, hi ha un petit grup d'alumnes de català, i jo els vaig fer un seminari de traducció de poesia una vegada, els vaig portar poemes de poetes actuals, del Melcior Mateu i de la Gemma Gorga, els vaig portar poemes amb rima i mètrica, alguns només amb amb mètrica, bueno, tots amb mètrica i alguns amb rima i mètrica, i aquell grup d'alumnes, que eren com unes 10 noies, tot noies, al cap de mitja hora em tornaven el text, o sigui, la traducció feta del català al rus amb rima i mètrica impecables. Una altra cosa és si allò era gran poesia, això ja ho hauríem de veure, però formalment allò era impecable, és a dir, eren gent que eren estudiants de filologia, però tots tenien nocions de versificació suficients com per fer una traducció en molt poca estona, una traducció formalment impecable, i això em va impressionar, no? I a més veus la Facultat de Filologia de Moscou, que s'està com caient a trossos, que trepitges el terra i tens por d'enfonsar-te perquè estan en unes condicions lamentables, i penses quin contrast, no?, entre l'esplendor intel·lectual dels alumnes i l'estat decrèpit de l'edifici. Aquí seria el contrari, no? L'edifici de la UB és meravellós, sí, i no diguem res més.
Bueno, ells han crescut amb el iamba a l'ADN, no?
Sí.
Incorporats.
Els hi surt natural, ja, de natural. Parlen, de fet, això és una cosa que em va passar una vegada, que vaig anar, bueno, és una anècdota, però ja em permetreu. Una vegada vaig anar a Cambridge i en una universitat i escoltava els alumnes i semblava que parlessin com si fossin en una obra de Shakespeare. Ah. No? Amb un ritme i amb una...
Pantava trellàmbic, no?
Exacte, llavors sí. Això és una mica el mateix, no? Deuen, ja, la gent ja creix.
Sí, sí, n'estic convençut, és segur, el vers és una de les parts de la identitat nacional, no? Com els vers francesos, Alexandrí, i pel russos
exacte.
El vers de iàmbic de Pushkin és el mateix que això, que és el iambe de Shakespeare. Està, sí, a l'ADN. Bueno, l'ADN no, està construït culturalment.
Sí, formació cultural i lingüística, fins i tot, no? de la pròpia llengua. Parlant de llengües, ens ve molt de gust sentir-vos. Sentir, vaja, no només la traducció d'Arnau, sinó també, dèiem abans, no? de com sona aquest iambe, com sona aquest Pushkin en original. Xènia, per exemple, com fa l'inici de l'Eugène Onyegin?
Bueno, actualment parla millor rus l'Arnau, però bé, jo faré el que
pugui. Tu alguna relació tens amb l'idioma?
Encara la mantinc, sí. Bueno, la primera estrofa de la novel·la en vers, que molta gent se sap de memòria. «Мой дядя самых честных правил, когда ни в шутку за не мог. Он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог. Его пример другим наука». Но, боже мой, какая скука с больным сидеть день и ночь, не отходя ни шагу прочь. Какое низкое коварство полуживого забавлять, ему подушки поправлять, печально подносить лекарства, вздыхать и думать про себя. Когда же черт возьмет тебя? La primera estrofa.
I això la versió d'Arnau Barrios.
L'oncle és de normes tan perfectes que ara, malalt de veritat, se'ns ha guanyat tots els respectes. Millor no ho pot haver pensat. Dóna un exemple de profit, però, Déu meu, que és avorrit estar-se nit i dia amb un malalt sense allunyar-se del capçal. Que n'és d'hipòcrita i mesquí distreure un infeliç que fina, donar-li mentrestant la medicina, tot trist posar-li bel coixí, sospirar i dir-se quan no ho sent ningú, a veure si el diable se t'endú.
Мила, она в волнение привела, давно умолкнувшие чувства, но вас хвалить я не хочу, я за нее вам отплачу. Признанием, как и без искусства.
Aquí la resposta de l'Onyegin a la carta, no? Abans parlàvem de la carta de Tatiana, Tània, com se li diu tot sovint també, la primera resposta, després canviarà, com sabeu, d'actitud, i al final doncs s'inverteixen una mica els rols i els papers. Però dèiem, caram, que bé que sona en rus, i quina traducció, l'Arnau Barrios, com flueix i com ens fa entenedor, perquè, vaja, Jordi, fins al dia que no comencem a aprendre rus o a estudiar-lo, tenim un...
No, ens hem de refiar dels traductors, i ben fet que sigui així, tu, i tant. Qui vulgui llegir novel·la en vers, diguem-ne, mm-hmm. que és l'altra cosa que potser no hem comentat prou, i és llegir un poemes, diguem-ne, o traduir poemes és difícil, però traduir el ritme en el fons de la novel·la també és important, no? També hi ha una dificultat afegida. Llavors, qui vulgui entrar-hi, jo recomanaria començar, per exemple, per la novel·la en vers de Chrétien de Troyes, uh-huh. o dels Slice de Maria de França, que en el fons són novel·les i són versificades i en general es tradueixen en prosa, però Martí de Riquer ha traduït el Conte del Graal, per exemple. Martí de Riquer la va traduir en vers al català i, a més, fent un exercici, jo crec, en el seu moment molt interessant, que era recuperar també paraules antigues, diguem-ne, la forma del passat simple i a qüestions, diguem-ne, de llengua que et retrotraien, no evidentment al català de l'edat mitjana, però que s'hi acostava més. I per tant era una solució, a mi, des d'un punt de vista ni que sigui filològic i de curiositat intel·lectual, era brillant. No?
Sí, però val la pena, com bé dius, buscar les versions en vers, perquè jo recordo sí. gairebé tot el segle artúric llegir-lo en l'edició, una col·lecció d'altra banda molt, molt ben parida, que té Aliança, però sí. que en prosa es perd el mètric.
Perds la mètrica, és difícil. També he de dir que la mètrica i el vers de la novel·la medieval és molt més funcional i molt menys lluïda, i que per tant el traductor moltes vegades es troba un problema greu, que és que són les cacofonies, les repeticions constants dels verbs,
rimes verbals,
coses d'aquestes, però bé, això a banda, l'altra possibilitat és entrar, que jo crec que és una de referència clara de l'Onegin, és entrar en el Don Joan de Lord Byron, no? que n'hi ha traducció tant en català com en castellà. Són traduccions, penso que imperfectes, jo me les he mirat totes dues, penso que imperfectes, perquè no, diguem-ne, no fan l'exercici de mantenir ritme i sentit, sinó que aposten per una cosa o l'altra, i per tant sempre hi ha, d'alguna manera, s'acaba perdent la voluntat aquesta, que jo crec que és important, del joc de la rima, que moltes vegades la mateixa rima ja conté no només un joc formal, sinó també un joc de sentit. Uh-huh. I que això, per tant, s'acaba perdent, però qui vulgui entrar-hi, a més, el Don Joan de Lord Byron també és d'aquests d'anar tirant versos i anar tirant i anar tant, perquè són pàgines i pàgines. I qui vulgui a sobre jugar amb el Don Joan de Lord Byron pot anar a parar a la carta a Lord Byron que va escriure Oden, que és una voluntat, també té aquesta voluntat de jugar amb la llengua referint-se a la carta de Lord Byron i alhora utilitzant llengües estrangeres, que és una altra cosa, que intentar rimar, que aquí també ho fa, perquè aquí hi ha alguna rima en francès, me'n recordo, no? que has de trobar la paraula en català, en el seu cas en rus, que rimi en la paraula francesa, no? I això Oden ho fa, que aquí es pot trobar amb la traducció que em va fer el Marcel Riera, que em sembla publicada 1984. Són llibres, i després n'hi ha una última, que aquesta no s'ha traduït mai, i és una pena, perquè realment seria interessant, que és l'escriptor Vikram Seth, va publicar un primer llibre que es deia The Golden Gate, que era una novel·la en vers, on ell deia específicament que havia fet servir com a metre l'estanza, ells en diuen l'estanza, l'estrofa de l'Onegin, no? Per tant, la voluntat era, sí, la inspiració és l'Onegin, i ara anem a escriure, i era una novel·la, en el fons era una novel·la, pel que la vaig estar fullejant una vegada en una llibreria anglesa, era una novel·la de campus, de com és la vida, no només de campus, però com és la vida a San Francisco, a Stanford, entre estudiants, i al mateix temps amb molt component també de reivindicació social dels anys 70 i 80, no? I que hauria estat bé que algú la traduís, és difícil. Jo no sé qui s'hi posarà,
però feina tindré en entendre l'anglès, que em costa molt.
Sobretot que algú pagui la traducció.
Clar,
això és el miracle més gran, que pot ocórrer, sí, o algú que la pagui.
Perquè després de 10 anys de relació amb Pushkin, ara tens entre mans alguna altra traducció? O fa anys que t'hi dediques també a una relació paral·lela amb text que t'interessés?
Perquè a més no n'hi ha cap tant de... O sigui, bé, després hi ha les grans novel·les, no?, que són molt llargues i també costen de traduir, però la cosa que val la pena després, sí, Pushkin té molts poemes llargs i això, però per dedicar-hi tant temps, l'Onegin és l'únic que... I ara, bé, altres coses, sí, Chekhov potser, a veure, sí, tant l'Axenia com jo hi estem ficats, a veure si surt.
Chekhov, contes.
A veure si surten això per Bé, ja ho veurem, això. Potser m'estic avançant.
No avancem notícies editorials.
Et poses el carmelet a la boca.
Però és celebrable que tots dos estigueu això, fent noves versions de Txékhov en català, que sempre, vaja, si parlem de noms de referència, no?, de la literatura russa, és un dels obligatoris. En tot cas, en fi, gràcies un cop més, Arnau, perquè jo crec que és la primera vegada que arribarà a les mans aquest text per primer cop, per molts lectors no russos, i que, per tant, podrem accedir-hi, a més, per un ús de la llengua que és juganera, que és poètica, que és accessible, que a més combina, no?, dèiem abans, arcaïsmes, quan toca i quan toca jugar, i a la vegada, doncs, un català que jo crec que tothom pot entrar-hi, no? Vull dir que és una cosa que acabarem mai de celebrar prou.
I deixa'm afegir-hi per acabar només, una esplèndida edició.
I tant.
Sí, que és una cosa que és molt... No és tan fàcil publicar, m'imagino, poesia d'aquesta manera, amb les notes a peu, amb les notes al costat. Mm-hmm. O sigui, hi ha diferents nivells. Hi ha també un nivell afegit que és el dels aclariments, que, com tu deies, potser no que posen, que surten al final sobre
que no t'aclapares,
comentaris teus, i que no t'atabalen quan estàs llegint, perquè el que vols és llegir el vers lliure, no? Que et deixis anar i anar fent tirades, no?
Sí, és una edició molt innovadora, i jo crec que no hi ha cap edició que hagi fet aquestes, això, posar el text de Pushkin, les notes necessàries a la mateixa pàgina. Jo crec que és el primer cop que es fa, no les conec totes les traduccions, però i a Rússia no s'ha fet, d'edicions originals. I una altra cosa molt innovadora i que m'agrada molt d'aquesta edició és que és haver substituït els números romans de les estrofes per números àrabs. Mm-hmm. Que és, ja està, és com li traus la meitat del pes, no?
Sí.
Bueno, no només això, sinó que quan hi ha aquelles estrofes que Pushkin decideix que no fa, no?
Ah, sí.
Habitualment el que es fa és posar punts suspensius, una mena de tirallonga de punts, que serien els 14 versos. Sí. I en canvi aquí són com...
Sí, aquí estan posant... Però això ja ho fan moltes edicions russes, perquè si no, clar...
És que s'allarga molt més, esclar. No, tipogràficament és perfecte. No,
i després, una cosa que és la primera cosa que entra als ulls quan un travessa el llindar d'una llibreria, que és el format. El format físic també difereix a tota la resta de llibres.
Sí, vaig ensenyar a les alumnes de Sant Petersburg i els va agradar molt, els va trobar molt xocant. Perquè sembla com de pel·lícula, no? Aquest color vermell, no?
Sí. No, per descomptat, una edició de referència. Celebrem-la també, i moltíssimes gràcies un cop més, Arnau, per aquesta traducció, i vaja, i per les que vinguin, que les disfrutarem també. Xènia, igualment, gràcies, un plaer, de veritat. Jordi, fins la propera.
Que vagi bé. Adéu.
La llibreria Ona us ofereix aquest espai.
I des de la llengua esmolada i tan ben traduïda per l'Arnau Barrios de Pushkin, vaja, seguim jugant amb la llengua, amb les paraules, amb les biblioteques i també amb noms de referència, en aquest cas amb el Joan Lluís. Lluís, com estàs?
Molt bé, moltes gràcies.
Dèiem llengua important perquè crec que avui, a més, portes un nom, jo deia a l'inici, no?, que ha estat, tu mires allà, la historiografia cultural, lingüística i literària de Rússia.
De Rússia, sí.
I és també un referent.
Ens quedem a Rússia amb Nikolai Karamzin. Mm-hmm. Karamzin potser avui no sonarà gaire, la realitat. És un contemporani de Pushkin, una mica més vell, tenia uns 30 anys més, i va ser un enorme autor de la seva època, sobretot un autor molt reconegut, pel règim del tsar, i això a vegades ajuda alguns escriptors de tant en tant de ser reconeguts pel règim, sigui qui sigui el règim, en tot cas ajudava. Suposo que avui ja no es fa això de tenir escriptors oficials de règims, oi, David? Tranquil·litza'm.
Jo voldria pensar que no, vaja, no sé, en tots els països, no? Però sí, seria preocupant, si més no.
Va, en fi, doncs, Karamzin és autor, per exemple, de l'Història de l'Imperi Rus en 12 volums, que és una cosa d'absoluta referència encara avui, crec. Escriptor, diguem-ne, molt conservador, per dir-ho d'aquesta manera. Amb una novel·la avui que es diu Cavaller del nostre temps, que és del 1803, i és una novel·la que de manera molt esbiaixada, molt tangencial, però m'agrada intentar veure més les coses tangencials, uh-huh, que les bases estructurades a vegades de les novel·les, doncs, que diu que la realitat potser és una deformació de la literatura.
Està ben vist.
Aviam, llavors, com arribem a aquesta bonica conclusió? Gràcies a un noi que és el protagonista principal d'aquesta novel·la, que es diu Lev, noi de Casabona, fill d'un militar rus, d'aquests militars, i orfe de mare. Per tant, té una vida una mica complicadeta perquè el seu pare no s'interessa ni per el record de la seva mare difunta ni per l'educació real del seu fill, està bastant abandonat. Però a 7 anys un dia li porten un bagul groc. No sé per què groc és important, però en la novel·la diu sovint groc, el bagul era groc, que era de la seva mare, llavors l'obra, i en aquest bagul hi ha llibres, és a dir, és la biblioteca de la seva mare continguda en un bagul, i ell es llança a llegir tot el que li ha deixat la seva mare, i llavors són novel·les sentimentals. No sé si hi ha gaire record de la Barbara Cartland avui, sí, aquesta avui. Senyora que va publicar centenars de novel·les, roses, roses, roses.
Clar, perquè hauríem de fer la diferenciació entre novel·la romàntica en el sentit de, en fi, històric i distorsi, no? I
sí.
De Pushkin o d'altres noms, i novel·la romàntica, de novel·la rosa, com
efectivament... Sí, 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 sentimentaloide, sí, sí, aquesta sí, sí. Cosa. No, no, no. Doncs aquest tipus de novel·la, de bons costums, la moral imperant, que sempre, sempre, sempre triomfa. Llavors llegeix això i aquest noi s'adona que, en fi, s'adona, no? Pensa que la literatura és això, que és només això, i pensa que la vida també deu ser això, perquè de la vida real en coneix molt poca cosa, ja que està tancat en una casa, una casa bona, una mena de palau al bosc, amb el seu pare i alguns servidors. Llavors entén que aquests llibres són la clau per escapar-se intel·lectualment, emocionalment, però que també la seva vida serà així. Llavors, clar, no és un bon consell a donar a algú de 7 anys, mira, llegeix això i veuràs com la vida serà bonic i tot s'acabarà bé. Però sí, continua pensant que la realitat és una deformació de la literatura. Ens pot passar a tots, a vegades, de pensar que si la realitat s'apropés més a la literatura seria més bonica, més reeixida, més emocionant, més moltes coses. Després és una altra cosa, diguem. Per mi el problema real amb el qual s'haurà d'encarar aquest noi, Lev, quan creixi, és que està persuadit també que la moral de la vida sencera és fes bondat i seràs recompensat. Creu, obeeix i tot et serà donat.
Malament, és un lema perillós, per anar per la vida.
Oi que sí?
Sí, sí.
Llavors, mira, ho deixaríem així, cadascú pensi el que vol de tot això, però vaja, a mi em va inquietar una mica, perquè no diu gaire més enllà del que li passa a aquest noi, però va fer com, ai, pobre, què li passarà?
Bé, en tot cas, qui ho vulgui saber, i en tot cas, i fer-ho en detall, si més no, doncs amb Nicolai Karamzin té una oportunitat per rastrejar i per anar encara més enrere de la literatura russa que Pushkin. Per tant, avui hem convocat el 19, dos dels grans noms de les seves lletres. Per tant, la setmana que ve, a veure, com sempre, quina sorpresa ens endurem, Josep Lluís, que vagi molt bé.
Adéu.
Llibreria Ona, des de l'any 1961, al servei de la cultura catalana, amb un fons especialitzat en català. La trobareu al carrer Gran de Gràcia 217 de Barcelona.
I acabem avui amb l'àrea de Lenski, un altre dels grans personatges d'aquesta Unyin o Nyeguin. Amb vosaltres, com sempre, Dolors Jornal a la producció, Rosa Silloé a la consola i un servidor, David Guzmán. L'àrea de Lenski, en la veu de Valeri Yaroslavstev.
Cuda, cuda. Куда вы удалились весны моей золотые дни? Или мимо пролетит он.
приходит час определенный, благословенный день забот, благословен и тьмы. Приход. Блеснет за утро луч денницы, и заиграет яркий день. А я, быть может, я гробницы сойду в таинственную сень. И память юного поэта поглотит медленно. Забудет мир меня, но ты, Ольга, мне единый посвятил рассвет печальной жизни бурной. Ах, Ольга, я тебя любил, тебе единый посвятил рассвет печальной жизни бурной. Ах, Ольга, я тебя любил. Сердечный друг, желанный друг, золотые дни, золотые.